L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, l'ansietat com aliada. Diu el doctor Miquel Masgrau, segons va vaticinar l'OMS ja fa unes dècades, els grans mals del segle XXI no seran ni les malalties cardiovasculars, ni el càncer, ni les infeccions. Seran, diu el doctor Masgrau, les malalties mentals. Així està sent, segons ell, perquè no tan sols cada dia més persones tenen trastorns mentals, sinó que aquests es presenten en etapes més primerenques, a la joventut, fins i tot en la infància. Tant és així, continua el doctor, que existeix un estat generalitzat de subsalut mental, que en diu ell, en el qual un cert grau d'ansietat i depressió és tan comú que gairebé es considera normal. Les causes són moltes, algunes de ben evidents, vinculades a l'estil de vida que tenim actualment, un grau de tensió mental i emocional com mai a la història. El resultat és que l'estat d'ànim oscil·la entre l'eufòria i l'apatia, lluny de la serenitat i la pau interior que permeten gaudir plenament de l'existència. Diu la psiquiatra Helena Casas, que ens acompanya avui al programa, que l'ansietat en realitat és una aliada nostra, que és, diu, l'estat d'alerta del cos, com podria ser-ho la febre, i simplement es tracta d'entendre per què apareix. De vegades és fàcil perquè passen coses, però hi ha vegades que és per traumes que no s'han pogut processar. L'ansietat ens avisa, diu la doctora Casas, i ens ajuda a entendre coses que passen i que llavors hauríem d'arreglar. I és que el cervell està recordant la situació que es va viure com a perill. Tot i així, el també psiquiatre Antoni Bulbena, que ens acompanya també a l'ofici de viure, el seu llibre Ansietat, una immersió ràpida, compara aquesta emoció, si és que en podem dir emoció, amb la repressió política. Ho explica així. Si un país només tingués exèrcit i policia, hi hauria poca construcció i molta restricció. Això és molt útil en temps de guerra i defensa, però no és tan necessari mantenir aquesta prioritat en temps de pau, diu el doctor Bulbena. Avui, doncs, a l'ofici de viure ens preguntem i responem fins a quin punt pot ser l'ansietat una aliada i de què. Doctora Helena Casas, psiquiatra, escriptora, màster en psicoteràpia integrativa, benvinguda. Gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies. Gràcies
també al doctor Bulbena, catedràtic de psiquiatria de la Universitat de Barcelona, autor, per exemple, entre altres llibres de referència de l'ansietat, d'aquest que esmentàvem, Ansietat, una immersió ràpida. Ben retrobat, gràcies per tornar al programa.
Gràcies.
Doctor Bulbena i Carolina Blanco, psicòloga, sanitària i clínica experta en ansietat, entre d'altres. Benvinguda.
Hola.
Gràcies per ser amb nosaltres. Doctora Casas, quan pot ser, segons el teu punt de vista, l'ansietat una aliada?
Tenint en compte que al final l'ansietat, no?, és l'estat d'alerta del cos davant d'una situació que estem percebent com a perill, és una alarma potentíssima que ens permet sobreviure i tirar endavant. Sense l'ansietat no podríem veure els perills i, per tant, reaccionar a ells. Quan aquesta ansietat es converteix en una aliada, no? Hi ha situacions, com bé has mencionat, que són molt evidents de perill i que no les qüestionem, no? Si anem pel carrer i estem a punt de xocar, en aquell moment no qüestionem l'ansietat, no? Però hi ha altres situacions que potser no percebem com a perill, però el nostre cos sí, i no sabem per què. I moltes vegades tendim a voler reprimir-la, a voler eliminar-la a tota costa, amb qualsevol mecanisme evitatiu que al final ens acaba produint més malestar. Però i què passa si en lloc d'intentar eliminar-la, intentem entendre-la? Per què el meu cos està sentint que hi ha un perill? Pot ser per una experiència en el passat que recordi i que la vulgui evitar. Pot ser per una experiència del passat traumàtica que no la recordi perquè m'he dissociat. Pot ser per figures que no han estat del tot segures en la infància, en aquell moment on l'aferrament és tan important. Pot ser per moltes coses de la nostra història que el nostre cos, per permetre'ns sobreviure, ha quedat sensibilitzat i ha quedat molt atent a qualsevol senyal que es pugui assemblar a aquella situació. En qualsevol senyal pot ser un olor, pot ser un tacte, poden ser qualsevol cosa molt fina que a la ment li recordi aquell perill i que l'ajudi a sobreviure. Llavors, l'ansietat es converteix en una aliada quan perdem la por a entendre-la, quan ens dirigim cap a ella i la travessem. Sovint cal acompanyament terapèutic, perquè no és fàcil, i rere aquesta ansietat, rere la nostra foscor, està la nostra llum més plena. I des del meu punt de vista, per viure una vida plena, hem de conèixer la nostra foscor i la nostra llum.
Carolina Blanco, hi estàs d'acord?
Sí, totalment. Jo afegiria el tema dels riscos emocionals, no? És a dir, a vegades les persones no saben identificar, com molt bé diu la companya, que aquesta associat a aquesta ansietat que jo sento, perquè no ho puc associar al reconeixement emocional. Hi poso exemples, no? Els nens, quan són petits, necessiten que els ajudin a regular les emocions negatives que senten, la por, la ira, la tristesa, la buidor, la soledat. Si no han tingut una figura d'aferrament reguladora que hagi pogut ajudar-los a sostenir i regular aquesta emoció, quan aquesta emoció es torna a sentir en l'adult, no podem tampoc regular-la perquè no hem generat aquests mecanismes i tampoc la reconeixem. El que tenim és tendència a apartar-la, com diu l'Helena, no? És a dir, el que fem és evitar això que sentim i li diem a tot ansietat. I moltes vegades l'ansietat només el que està emmascarant és potser la culpa, no? La culpa de que vull dir-li que no a la meva mare perquè, per exemple, doncs no tinc ganes d'anar a veure-la, però em sento culpable perquè la meva mare doncs potser ha sigut una mica manipuladora emocionalment. I llavors jo no sento culpa, però no sé que sento culpa, sento ansietat, i li dic ansietat, i me la vull treure. I com diu l'Helena, si nosaltres ens podem parar a pensar, dir, moment, això que m'està agafant ara mateix, aquesta ansietat, a què ve? En quin és l'origen? Per què em sento d'aquesta manera? Què ha passat que m'ho està despertant? Quina emoció pot haver-hi darrere?
Llavors és quan es converteix en aliada.
Exacte, perquè llavors jo podré elaborar una solució a això.
Perquè vosaltres a la consulta, Carolina i Helena, us trobeu, m'imagino, o sigui que la gent ve, i ara escoltarem el doctor Bulbena, amb la necessitat...
De treure-me-la.
Com tu dius, treure-me-la, l'ansietat. Val, o sigui que el missatge, que, del fet que es pot convertir en aliada, d'entrada no és fàcil de pair.
No és gens fàcil de pair i bueno, afegiré, no?, que hi ha molta tendència als ansiolítics, no?, a tinc ansietat. Treu-me-la, sisplau.
Que és el que vosaltres accepteu.
Exacte.
Sí, la Carolina no, però vosaltres sí.
Sí, però jo m'estic trobant amb més baralles amb els pacients per intentar explicar això, no?, de que, bueno, potser en algun moment donat cal, però quan ja es va cronificant i la persona l'únic recurs que té per combatre aquell moment d'ansietat és l'ansiolític, sense que hi hagi una feina més enllà, estem generant un problema afegit.
Doctor Bulbena, vostè ha publicat fa relativament poc aquesta immersió ràpida sobre l'ansietat, però ja fa anys i panys que escriu sobre l'ansietat i que té llibres de referència sobre l'ansietat. I m'imagino que la primera vegada que s'hi va posar no preveia que hi hauria tanta ansietat en la nostra societat.
Doncs sí, efectivament, el tema fa temps que el treballem i, de fet, ja vam veure que hi havia una prevalència molt alta, perquè moltes vegades l'ansietat, com a símptoma, si és com té una depressió, pot dir, mira, jo estic trist perquè s'ha mort el gat o el que sigui. Però, en canvi, l'ansietat molt sovint no té paraules. Quan un té ansietat, el que li dona és per desaparèixer, córrer o cridar, però no ben bé per parlar. I, per tant, és un tipus de trastorn curiós que no és fàcil posar en paraules. La mateixa persona que ho té no li és fàcil, a vegades, dir que té ansietat, no sap com dir-ho. Això és la primera cosa que em va cridar l'atenció. Però, efectivament, la prevalència actual continua sent estable. Curiosament, bueno, l'època del Covid va augmentar, però és estable en tot el món, en quant a trastorns. I, de fet, estem parlant d'un 15-20% mínim de que alguna vegada a la vida tindreu algun trastorn d'ansietat. I en funció del que parlaven les meves companyes, l'Helena i la
Carolina.
Sí. Doncs, esclar, han distingit dues coses que són importants. Una és el per què. Tots volem saber el per què. Què passa? Per què? I és la pregunta que quan un estat avalat vol un per què. recordo el Mourinho quan perdia, sempre deia por què, por què. És una cosa que et surt perquè vas buscar el per què. I és important, també és la nostra obligació. Però poder també és important el com a vegades, perquè tot sovint hi ha molts perquès. I a vegades, perseguint un perquè, quedes encallat en una cosa, ja sigui un perquè biològic, ja sigui un perquè psicològic o un perquè ambiental o històric. I en canvi el com, que és una miqueta el que la Carolina feia referència, és dir, com manejar-ho? El com, com deia el Wagensberg, si tens molts coms, ja no et cal el perquè. I per tant, a l'hora d'afrontar l'ansietat, és important no quedar encallat en una causa, que hi ha teories que ens passa. I en canvi, aguantar i estar una estona. I hi ha un punt que he de dir que la paraula immersió ràpida no és la meva intenció, és la col·lecció de l'autor, perquè no és una paraula ràpid, perquè els mecanismes d'ansietat, com deia molt bé l'Helena, són ràpids. I si són ràpids, a vegades no et deixen connectar al de poder pensar. I a vegades amb això sí que cal medicació. Per què? Perquè serveix perquè puguis passar del ràpid, que és el que t'aixafa, en el més lent, que és el que et permet pensar i, en definitiva, recuperar el protagonisme. Pensem que hi ha molt d'automatisme en la primera part. O sigui que això és, diguem, seria alguns comentaris, eh? Podem parlar molt, però...
No, no, al contrari. Benvingut tot el que ens diu doctor Bulbena, que també com a referent en el tema, avui acompanyat, molt ben acompanyat, de la doctora Helena Casas i de Carolina Blanco.
William Shakespeare, allà on l'aigua assoleix una profunditat més gran, es manté més en calma.
Diu el doctor Bulbena en aquest llibre que esmentàvem, ansietat, una immersió ràpida, que l'ansietat com a mecanisme d'alarma i com a experiència vital està present a tots els éssers vius. Qualsevol esdeveniment que suposi un cert risc, no només el típic exemple de l'animal depredador que ens devorarà, activa els mecanismes de l'ansietat. Aleshores, què suposa un risc per l'home i la dona moderns, es pregunta el doctor. Naturalment, qualsevol situació de perill real de rebre un atac, tenir una lesió o de morir, com qualsevol ésser viu. En el nostre cas, hi ha altres estímuls que ens poden inquietar, com una cita important, com una entrevista de feina, com un examen, com una expectativa de rebuig i fins i tot d'altres de menors, com per exemple perdre el mòbil. Abans de res, per les persones que ens estiguin escoltant i que no sàpiguen si realment, bé, que evidentment que no han patit un trastorn d'ansietat, que no han tingut un diagnòstic, que no saben si en el dia a dia la seva situació d'ansietat o l'ansietat que poden tenir, com dèiem, no?, davant un examen, davant una cita important, etc., és normal o no, o s'han de començar a preocupar. Quina seria la diferència, doctora Casas?
Sí, jo el que diria, no, en la línia del que hem vingut dient, no, l'ansietat és l'alarma que ens avisa d'un perill. La necessitem pels perills reals que ens anem trobant. Llavors, si hi ha un perill coherent, com per exemple, doncs jo ahir tenia ansietat perquè tenia aquesta entrevista i m'ha ajudat, doncs, a centrar-me en tècnica.
Ah, sí? Gràcies per la sinceritat, doctora Helena Casas. O sigui, és a dir, però una ansietat, a veure, una ansietat molt controlada, no? Com si diguéssim, és a dir, hi havia una expectativa de novetat, de fer, no? I de fer-ho bé.
Exacte, suposo. I m'ha ajudat, ha sigut la meva aliada, m'ha ajudat, perquè, bueno, he fet jo les meves estratègies i en aquest sentit m'ha ajudat. Però quan no ens ajuda l'ansietat? Quan no hi ha un perill o no necessitem aquest estat d'alarma. A vegades sí que el necessitem per treure més rendiment i per estar més alertes. O si una persona té un examen que la nit anterior li costi dormir, que estigui estudiant fins tard, si després, un cop ha passat el perill i l'examen, tot ha tornat a la seva normalitat i aquesta ansietat desapareix, ha sigut una ansietat, doncs, que ha activat el sistema per treure rendiment.
Bueno, o sigui, és en aquests casos quan és també una aliada.
Exacte, és una aliada més pràctica.
Val.
Exacte. Quan aquesta ansietat comença a cronificar-se, a intensificar-se, a interferir en el dia a dia, ja no té aquesta funció d'hiperactivar-te per sobreviure o per treure més rendiment a qualsevol cosa, quan ja la funció primària es perd i comença, a més, a generar altres símptomes i altres conseqüències, aquesta ansietat ja no té cap mena d'objectiu.
Perquè malament, Raic, Carolina Blanco, si no la tinguéssim, aquesta ansietat puntual que ens activa, com diu l'Helena, no? És a dir, esclar, si davant un examen Bueno, ens rellisqués total i absolutament.
Exactament. I fins i tot per un tema social, no? Com a mamífers que som, un de les grans pors actuals, no? És el rebuig, no? Quan l'Helena deia allò de l'ansietat, no? Jo he tingut també ansietat, no? I jo també he estat nerviosa fins a començar, no? Per què? Pues perquè...
També pel programa.
Pel programa.
Ostres, em sap greu.
És que no, però és... No, home, si va l'ansietat hauríem d'estar ansiosos, si no, no té gràcia, no? És més pràctic, no? Però una part és també pel rebuig, no? És a dir, com és el social...
La por del rebuig.
Clar, la por al rebuig, a fer-ho malament...
No, ja us aviso que tenim una audiència molt bonica, eh?
Ho sé, ho sé.
I que segur que està acollint-vos.
Clar.
Anava a dir amb els ulls oberts, però bé, amb les orelles ben parades.
Però, no, és una part també important entendre, no?, que volem sentir-nos part de la comunitat, part de sentir-nos estimats, no? Com diem, l'amor mou el món. Llavors, d'alguna forma, també hi ha una part professional, no?, que volem demostrar que sabem del nostre ofici. Això és normal i natural. I com diu l'Helena, no?, si està en un rang de previ i després passa, jo sempre dic que és com un semàfor, no? Estaríem amb l'ansietat verd, no? En el semàfor verd. Això serveix per alguna cosa. Vull sentir-me part de la comunitat i vull també fer-ho bé i d'alguna forma preparar-me millor, vale? O si hi ha un risc, no?, físic, pues, poder també defensar-me d'aquell risc físic, no? Si no, aniria passejant per qualsevol arreu, no? Si avui plou, pues no em posaré tacons, no?, perquè puc relliscar i caure-me, no?, i m'agafarà una mica de nervis quan fa allò de, ui, que perdo l'equilibri. Però després hi ha les ansietats, no?, que tenen que veure, com dic jo, el semàfor groc, no?, quan ja estem en el groc. I en el groc ja és com comença la dificultat. Això que sent l'Helena o jo avui no és un dia abans, sinó que és una setmana o dos abans, o quan ens vas convidar, no?, un mes abans. I després de marxar d'aquí, doncs començo a reflexionar contínuament allò que he dit, ho reviso, ho torno a revisar, jo crec que m'he equivocat, aquells ho fan millor que jo, no?, i em dura uns dies. Aquí ja no estem dintre de lo funcional, sinó que comencem a derrapar, com dic jo, cap a lo groc. I després ja està el vermell, no?, perquè l'audiència sàpiga, no?, què és lo natural, funcional i què no. I el vermell ja és quan jo sempre intento diferenciar l'ansietat del pànic, no?, i és quan ja el que jo tinc és aquella sensació de pèrdua de control del meu cos, dels meus pensaments, i que ja comencem a entrar en el món dels trastorns de pànic, d'ansietat, agorafòbia, i ja la meva vida comença a estar limitada. Aquella por, aquella ansietat que jo sento em perjudica en el dia a dia. No puc agafar un tren, no puc sortir a treballar, no puc parlar en públic o no puc parlar amb algú desconegut perquè m'agafa... Sí? Llavors, aquest seria una forma com... jo distingeixo una mica el tipus d'ansietat.
Sí, a què li sembla, doctor Volvent, el que està escoltant i aquestes distincions?
Molt bé, els semàfors m'han semblat molt bé. I és una bona manera perquè, efectivament, hi ha una característica molt important per distingir l'ansietat patològica, és que un estigui malament. És a dir, la percepció de que un està doncs patint. I aquest és un element que ha quedat entremig, però és que és el que més importa. Que el ser humà, el mecanisme d'alarma que comentava l'Helena, tots, hi ha una de les conferències que dono darrerament, és l'ansietat la més vella de les malalties. Ara tinc que anar a un lloc... A...
Més vella en B baixa, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Encara que el llibre que estic fent és en B alta.
Ah, sí? És veritat, sí, que m'han dit que està preparant un altre llibre sobre l'ansietat, eh?
Sí. Sí,
que no tot està dit.
No, per ser, home, jo mai estarà dit, però seguim aprenent, com per exemple un dia com avui. És a dir que, sí, la part que estem fent és rescatar que les persones com a ansietat quins avantatges tenen. I de fet hi ha dades d'això, jo tinc molta informació, he estat fent investigació, però hi ha un llibre als anys 50 d'un que va dir un gutubi neuròtic, que per cert el papa Bergoglio el citava constantment, les avantatges de tenir ansietat, en aquell cas es deia neurosis. O sigui que jo tinc la sort de contemplar moltes persones que he vist que tenen realment moltes capacitats, i d'algunes d'aquestes he fet investigació. O sigui que el llibre anirà sobre els avantatges, en diré els tresors de l'ansietat.
Sí, amb el benentès que esperem i desitgem que ens el vingui a presentar al programa.
Sí, sí.
Pot avançar un d'aquests avantatges? Un, tan sols un exemple.
Bueno, un ha sortit aquí una miqueta, que és la de sensibilitat. És a dir, una cosa que els exploro molt és l'olfacte, l'oïda, el tacte, la percepció corporal, també la percepció d'un mateix. Tot això és molt més elevat generalment. És a dir, si posem un sistema d'alarma, hi ha una part de percepció. És sorprenent. Això, clar, un pacient m'ho deien i simplement jo ho he investigat, no? I tinc moltes dades. En general, les persones que tenen ansietat i que venen a consulta, la seva percepció és molt elevada. Això que en diuen persones sensibles. que mai ningú els hi pregunta. Però també és veritat que tenim pacients que no poden suportar una olor o a vegades hem de canviar, obrir la finestra, perquè hi ha persones que no suporten tenir una colònia. Bé, però això també passa amb la percepció. I quina és la percepció més humana? Que abans ho comentava la Carolina, la percepció social, és a dir, l'amenaça, o sigui, el fracàs, el que et facis algú de minvi, o el rebuig. Pot tenir més àmbits, però aquests són els dos socials. Clar, amb això són els dos que també noten més. I, per tant, això que és una gran percepció meravellosa pot esdevenir un soroll.
Per tant, es pot deduir, Carolina, que en el moment en què hi ha també més possibilitat de rebuig social degut a les xarxes socials, valia la redundància, també augmenta l'ansietat.
Sí, totalment. Evidentment, perquè hi ha aquesta idea... No? Jo, ara que m'estava dient el doctor, no? Estava dient això, era important entendre que aquestes persones, i coincideixo totalment amb els seus arguments, tenen una gran percepció des de petits a radiografiar les cares. Sí? Els gestos, les intencions, és una empatia més enllà, no? És com fer, sempre jo li dic checks en el cap, sí? Com jo sóc dels de check, no? Jo miro, no? Perquè sóc bona psicòloga, i perdoneu-me, pues perquè puc contrastar molt bé la comunicació verbal de la no verbal. I veure aquestes contradiccions. Són nens que des de petits tenen aquesta habilitat. Però què passa amb aquests nens? Que normalment no han sigut validats des de petits. Tot el contrari. Si la mare, pare, no, entrava per la porta amb una cara X o reaccionava d'X manera, aquests nens percebien absolutament alguna amenaça, alguna situació, però no ningú els ha validat aquest criteri. És més, tenen normalment creences molt d'aquests, molt sensible, que tot t'ho imagines, que és que li dones moltes voltes, però ningú els ha preguntat per què ho han fet així des de petits, perquè la majoria de vegades, a més, encertaven. No? Jo sempre dic que aquells, a vegades, amb pacients hi ha moltes curiositats, però jo me recordo, per exemple, jo des de petita, que si una cosa queia al terra, jo per al so d'aquell objecte on queia, jo et sabia dir si havia caigut allà, allà o en un altre lloc. Només pel so de com queia una arracada al terra.
Doncs d'això és el que jo escoltava pacients que m'ho deien, i això ho he estudiat amb cert detall,
clar,
i he explicat el que el pacient... Perquè en aquest món el pacient sempre sap més que el metge,
clar,
que el psicòleg.
Totalment.
I per tant
totalment.
Es tracta de que puguem saber com ens ho explica. No? Això també, per cert, anava lligat amb la línia que parlàvem, que ja hem tingut ocasió de comentar alguna vegada, amb una característica física, genètica, que és la hiperlaxitud.
Sí.
Que és un tema genètic que jo vaig trobar per casualitat, però que resulta que és molt, molt important. I d'aquí també he pogut veure les avantatges. Perquè el tenir aquesta característica física fa que els tractaments físics són més efectius als que tenen això que els que no ho tenen. O sigui que, en definitiva, això és el que estic mirant de rescatar i seguir aprenent de lo que les persones que en saben, que són els que tenen ansietat, els altres anem a mirar.
Arrel del que diu que en Crem, jo sempre dic als meus pacients el que hem de fer és validar-los. Porten tant de temps pensant que l'ansietat que pateixen, que com són, és tot negatiu, que són uns sensibles, que quan els hi comences a traslladar que això el que té és a vegades un superpoder. Sí, jo vaig fer un post que deia això, els superpoders de l'ansietat. No? És a dir, no veure-ho sols des del prisma negatiu. Sí, perquè hi ha un tema de creença i d'autovalidació, de dir-te, és que tinc un defecte, sempre és des del prisma del defecte, i és no. El que has d'aprendre és a com ho posem dintre de la finestra de tolerància, com comences a tolerar certes coses perquè això no surti de la teva tolerància i et porti al patiment. Però hi ha moltes coses que això t'aporta, que, com deia el doctor, jo he vist gent tremendament brillant, però brillant, i que realment tenen una autoimatge molt negativa perquè se senten culpables per ser ansiosos, no? O patir aquesta dificultat. Quan li tornes, no? Això, i els hi valides en el criteri, sobretot de dir, és que jo quan estic en certs entorns no em sento còmode amb certes persones. I dic, val, explica'm per què. Bueno, perquè em diuen això, però jo veig que fan allò, no? I aquesta correlació, i els hi valides, diu, bueno, potser tens raó amb el que estàs pensant o sentint del que reps d'aquella persona. No ho dic que hem de dramatitzar ni que ens hem apartat, ja parlarem dels mecanismes que es fa servir. Però potser és real això que estàs vivint i que ningú et verbalitza. Lo típic, et passa alguna cosa? No, no em passa res. I si passa, potser.
Són la Carolina Blanco, psicòloga, i els psiquiatres, el doctor Bolbena i la doctora Casas. Hi ha una diferència, per tant, que és que la Carolina Blanco no recepta medicaments.
No, però a vegades són necessaris, també és veritat.
I, efectivament, i en el cas, i l'Helena Casas i el doctor Bolbena, sí. En quins casos són necessaris per l'ansietat?
Jo potser diria quan m'arriba un pacient a consulta, a nivell de valorar la part farmacològica, valoro molt la interferència en la seva vida. És a dir, és diferent una persona que té ansietat però pues, va a treballar, fa tot el que fa de normal, queda amb els amics, queda amb la parella, se'n va de viatge. És diferent una persona que expressi un malestar però mantenint tota aquesta funcionalitat a una altra persona que igual expressa de la mateixa manera el malestar, però quan un va explorar tota aquesta part de les activitats del dia a dia, pues, veus que la persona ha deixat de sortir de casa, ha deixat de quedar amb els amics de tota la vida, ha deixat de fer potser els hobbies que tenia, l'esport, s'està a la seva vida, s'està fent petita. Llavors, quan hi ha aquestes conseqüències, diguem que jo vaig ja per totes, no? Activar pues, la part farmacològica i activar la part psicoterapèutica. I a més, sempre els explico als pacients que la medicació li ajudarà a baixar el símptoma. Jo acostumo a dir que és com una comporta que conté les emocions perquè aquesta persona pugui sortir a la superfície i des d'aquesta calma començar un altre cop a fer les seves activitats i poder treballar en psicoteràpia tot allò que l'ha portat a aquest estat.
Sí, algun comentari sobre quan sí. Són necessaris els medicaments, doctor Bolbena?
Sí, un detall, perquè una de les coses importants, primer, com us deia, hi ha persones que tenen una predisposició a l'ansietat i, per tant, a vegades, per més que vulguin, és una tendència que tenen, amb lo bo i lo dolent. Però, clar, una cosa important que fa la medicació és, i afortunadament tenim alguns medicaments, primer és que baixa l'ansietat més o menys aguda. I això dona a la pacient una sensació de control. Però n'hi ha una altra. Tenint en compte que és un problema que a vegades és crònic i dura, també et dona una certa capacitat de prevenció. És a dir, que la persona pot tenir una eina per, si té ansietat, baixar-la amb una certa rapidesa, no acabant tot aquí, però això fa. I segon, que pots dir, mira, si vostè pren això, aquest nivell d'ansietat no el tindrà. I a partir d'aquí podrà treballar més bé. És a dir, que dona una mica de sensació més de control, però no oblidem que el problema de les persones amb ansietat és que una de les fòbies més habituals és prendre medicació. I, per tant, això també s'ha de tenir en compte. I, a més, com que són més sensibles, també les senten més malament.
Clar, sí.
I que és difícil. Però
si la persona té fòbia al medicament, és clar, malament rai.
Bueno, has de fer una feina més ajustada, i si ho fas bé, perquè depèn de l'entrevista. Clar, i també de que sàpigues medicar. Jo, per exemple, en els hi ha personatges que en el món de la laxitud articular de tot el món que prohibeixen donar antidepressius. És un error. Simplement s'ha de saber fer. Per exemple, donar antidepressius a una persona amb ansietat, ho has de fer-ho amb dosis molt petites, generalment infraclíniques, però anar molt a poc, i acompanyar-los. Si els acompanyes, els expliques, és possible.
Totalment, eh? Nosaltres al centre, no? Que tenim també part de psiquiatria, la forma de treballar és aquesta, perquè normalment les persones no sols és la por a la medicació, és que al final és la por a sentir alguna cosa en el cos. I quan prenem medicació sabem que hi ha efectes secundaris que fan certs moviments, que fins i tot pot pujar una mica la sensació d'ansietat en el cos. Llavors les persones tenen tanta por a això que normalment quan introduïm una medicació, si no tenim unes bones pautes d'introducció a la medicació, el que generem és un efecte bé. És a dir, encara incrementem més la sensació de pèrdua de control i de més. I, per tant, com diu el doctor, la introducció ha de ser subclínica, és a dir, és gairebé placebo al principi perquè aquests canvis corporals siguin tan mínims que no desajustin tant, perquè hem d'entendre que quan una persona ve a consulta encara no té les eines per regular tot això. I a vegades és veritat, jo sempre dic que la medicació, en casos o quan jo derivo a psiquiatria, és el dret a no patir en excés perquè no estem guanyant res ja en aquest sentit.
Bueno, i a controlar més. En els estudiants els explicava com diagnosticar un pacient amb ansietat. I són tres criteris. Primer, un pacient amb ansietat i dius, home, aquest amb una benzodiazepina milloraria. I penses, li donaré. Però quan tu li dius, passen tres coses. Primer, el pacient diu, això és per tota la vida. Ja mai més m'ho deixaré, em quedaré enganxat. Segon, et diu, Això em deixarà atontat. Tercer, mai et pregunta per què serveix. Perquè la persona està intentant parar una cosa que li fa por. Clar, jo els dic, no us, els metges, no us penseu que us estan rebutjant. És que és una persona que té por i et diu aquestes coses, però prou feina té. Però no és que estigui rebutjant tant a tu el medicament, és que té por, per tant, espera't una miqueta i explica-li. Però aquests criteris són infal·libles.
Aleshores, en aquests casos, com més severs, nosaltres hem començat parlant de quan l'ansietat era una aliada i una mica, jo crec que tots ens hi hem sentit una mica identificats, no?, amb els exemples que heu posat del dia a dia. Però en aquests casos més severs, quan l'ansietat es converteix en aliada, retrospectivament, per aquesta persona?
Sí, des del punt de vista, ja, per l'aliada en aquest cas, i el que estic treballant és, ja des del punt de vista biogràfic, és a dir, com deia la Carolina, són persones que de petits ja són una mica especials, que han tingut les seves dificultats, que han patit a vegades aquestes autoreflexions, diguem, punitives, i això els ha costat molt, però, en canvi, sempre els hi queda una capacitat. Ara, per exemple, una persona que estic tratant va per el llibre 101. És a dir, que brillantíssima, ella em diu, jo volia ser més tonta i no patir tant. És a dir, que això també té l'actitud. O sigui que, de fet, el tema és que biogràficament has de veure que la part aquesta automàtica de l'alarma disparada davant d'aquests estímuls que dèiem no sigui hegemònica i que la persona recuperi tirant de les seves capacitats i del seu entorn la capacitat de tirar endavant. I això s'ha de fer amb que el tractament de la por més important no són els medicaments, és la companyia. I terapèuticament s'hi estarà al costat. Això ja és un fet molt terapèutic. Bueno, però això és de les coses que tècnicament has de fer, perquè la persona que està amb molta por és molt difícil que pensi. I si està ben acompanyada, també ben medicada, fa que aquesta sensació de que no està en mans d'un altre. Un pacient deia, és que jo veig com si anés amb un cotxe i condueix un altre. Clar, la nostra feina és, primer, que sigui ell que condueix el cotxe i que tingui eines personals, psicoterapèutiques i farmacològiques per manejar-ho. I això és el que generalment va bé i és de les coses que estem contents. També voldria afegir que, d'acord amb el que estem estudiant, els aspectes físics també són importants. És a dir, si els que tenen ansietat són més laxes i tenen més temes del col·làgen i del cos, poder que tractem. Però no oblidem que els que van inventar el ioga eren hiperlaxes fa molts anys, i això funciona. Per tant, hem de veure que els savis d'altres moments, per tant, incloure en el tractament aspectes físics és una cosa que a vegades els metges i els psicòlegs ens descuidem, perquè no en sabem tant.
Sí, està parlant de flexibilitat?
Sí. Sí, bueno, això és una cosa que és una característica innata, que la persona té més, es pot, diguem, doblar una mica més. A vegades ni siquiera ho sap, eh? Però dic que no, home, aquells de goma són molt clars, però els tirar més al colze, poder arribar a fer postures especials, doblegar, doncs, el colze o l'ombro, i, per exemple, jo tots els que tracto en aquests moments, futbolistes de primera divisió, tots són laxes. I ni havien donat importància amb això. O sigui que és un aspecte genètic que dius, home, té alguns avantatges. Sí, però resulta que també té tots aquests inconvenients, un dels quals és l'ansietat. Però vull dir que quan parlem d'ansietat, jo també estic fent l'esforç d'aprendre més de lo físic, perquè també els he d'explicar si han de fer relaxació o han de fer quin tipus d'esport, perquè són persones que el seu cos respon més bé amb això. I a part de l'aspecte mental que hem parlat, a vegades el tema físic ens en descuidem i resulta que és bastant important i estem estudiant a veure si n'aprenem una mica més d'això. Pues el ioga ho sabia abans que nosaltres.
Abans, eh? Sí, no, recordo que el doctor Bulbena en un ofici de viure de TV3, que vam dedicar a l'ansietat i que es pot recuperar, sí, em vaig quedar amb samarreta i vostè em va mirar a veure quin era va constatar la meva hiperlaxitud, no?
Sí, bé? Però justament això és aquell dia vaig aprendre que els que tenien l'actitud d'ansietat arribaven a llocs que altres no hi arribaríem.
Totalment.
Perquè vaig veure que era un exemple. I com el Gaspar en conec molts. I voldria, diguem, donar tribut a això que vaig observar, que ningú ho preguntava, però hi ha persones que amb això han tingut més capacitat d'arribar a llocs. I això és el que he après i vull seguir aprenent. I que encara millor que vinc aquí,
ho segueixo aprenent. Doctor Bulbena, sempre generós com sempre. Avui estem parlant de l'ansietat a l'ofici de viure, fins a quin punt es pot convertir com a aliada. La doctora Elena Casas, m'imagino que, com tal i com ens deia el doctor Bolbena, biogràficament, retrospectivament, sí que tots i cadascun de nosaltres podem veure, no?, com en els moments, episodis en què n'hem tingut sort de l'ansietat, oi? Potser és més fàcil també de veure.
Sí, és més fàcil de veure si podem identificar una situació que hem viscut de perill, no? que s'ha quedat gravada a la ment i al cos. Afegiré també del que venia parlant el doctor, que l'importància de fer la feina en el cos, perquè totes les situacions que ens hem exposat a un perill, moltes no ens en recordem, queden gravades al cos. Sovint el cos és el que ens passa la factura, inclús quan la ment ja pensa que jo no existeix.
Que ja està, sí.
Exacte. El cos passa la factura i sí que quelcom que no ens falta potser als professionals de salut mental és baixar la teràpia també al cos o incorporar eines de teràpia somàtica, no? Que cada cop hi ha més professionals que treballen també des del cos per desensibilitzar aquestes experiències o aquests vincles insegurs o aquestes situacions que hem pogut tenir, de sensibilitzar el cos. Perquè també hi ha moltes situacions que des de la ment és difícil desconfigurar i és difícil poder processar. Quan treballem des del cos i baixem el nivell d'alerta, és molt més fàcil poder accedir a certs records.
Diu el doctor Bolbena, sabem que la presència d'ansietat pot augmentar la percepció del dolor, però també sabem que pot ocórrer a l'altre extrem, és a dir, que els mecanismes de la por i de l'ansietat poden atenuar sorprenentment la percepció dolorosa. Dolor i ansietat es relacionen pels extrems, o molt dolor o molt poc. És una paradoxa.
Sí, és una de les paradoxes. Quan un ha fet una mica d'esport i has tingut t'han donat un cop, en aquell moment, vaja, estàs com si no ho notessis, i al cap d'una estona et fa molt de mal. És a dir, quan el cos està en una situació que es diu ergotròpica, en de lluita, la percepció del dolor baixa. I això et permet poder afrontar més bé un moment de batalla, igual com passa amb experiències abans de la mort. És a dir, que el cos en algunes situacions genera un tipus de resposta. I aquesta mena de reducció del dolor et permet seguir combatent. Ara bé, després d'això, aquest dolor, clar, rebota i torna a venir. I llavors, quan no estàs amb el cervell de combat, que té un cert interès en aquell moment, però després et quedes amb un cos que s'hi torna. I llavors aquest dolor és el que passa. És una miqueta el que comentava la Carolina del tema de la cronicitat. És a dir, que sí, podem tenir un moment de poc dolor, un moment agut, però després et quedes amb un risc de més cronicitat, perquè llavors la percepció que us deia, que estem veient, en el que els hi preguntem, passem un protocol, els hi preguntem els dolors, carai, sorprèn que no els hi preguntem moltes vegades als ansiosos, però tenen moltes vegades dolors en molts llocs, i això vol dir que és un tema, aquest dolor, que el que ha sigut bon moment després es converteix en difícil d'eliminar. Per això que és important recuperar, que la persona pugui, ja no dic curar, però controlar una mica. Mm. O sigui, en aquests casos, que tinguin alguna eina física, farmacològica, perquè, clar, el dolor és una cosa que a vegades queda com una cosa molt crònica.
Sí, algun comentari sobre ansietat i dolor, Carolina?
Sí, jo correlaciono una mica això amb, no? El doctor deia, no? Quan percebo el dolor, si hi ha molta ansietat, no percebo el dolor. I jo correlaciono amb per què les persones tenen els símptomes d'ansietat o atacs de pànic en la nada, no? Quan no hi ha res, quan hi ha buit, quan no hi ha...
En sapatelles, que es diu.
Exacte.
En sapatelles veient la tele és el moment pitjor.
Aquí és on ve l'ansietat.
Sí? Perquè... Això és de debò, eh? Sí, 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 no és una broma.
No, no, quan estàs en repòs,
quan estàs en repòs, per lo mateix que el dolor, no? Allà baixa, no?, la tensió, allà baixa l'activació, i per tant aquí és on apareix l'ansietat.
Sí, durant les vacances també d'estiu.
Exacte.
Sí, sí, sí.
I per què la gent es, no? I dius, la persona és quan més se desorienta. Per què? Perquè diu, és que jo no veig, no passa res, és que quan més tranquil estic, ara estava veient la tele amb el meu fill, no em passava res. Per què aquí em dona ansietat? I té relació amb el que està dient el doctor, perquè ara no està el sistema d'alarma encès, no hi ha... Llavors el cos es relaxa i aquí percep els dolors, però percep també els neguits interns i l'activació emocional que porta una gada.
Sí. Elena Casas, algun comentari més?
Sí, bueno, afegiré només així com a curiositat que és molt típic, no?, que quan algú comença vacances es posa malalt. No sé si ho heu sentit alguna vegada, i va tot de la mà, que quan algú està en estat d'estrès, d'alerta, no?, pues ha de mantenir totes les funcions per poder estar concentrat en el que està fent o poder sobreviure, dit d'altra manera, però quan un s'agafa vacances, quan un està al sofà amb sabatilles, és quan el cos parla.
Penseu una cosa, quan hi ha aquesta activació, passen dues coses en la persona. Quan està activat amb el sentit ansiós, primer, la por baixa. És a dir, una forma de parar la por està en marxa. I bueno, això, només amb això, quan la treus, estàs perdent una eina que tenies contra la por. I la segona és, diguem, la destresa. Abans, quan comentàveu aquest de l'abaniquí més ansietat, quan l'ansietat té una característica que anticipatòriament atabala una mica, vamos, discretament. Però, en canvi, la consumació és més bona. És a dir, la persona amb ansietat, quan ha d'estar aquí en el micròfon, és millor quan abans estava neguitós.
Perquè s'ho ha preparat millor?
No, perquè el cervell està preparat per això. O sigui, el que no està preparat és abans. Però quan és aquí, segur que estan rendint millor que... Vamos, a més, ja veu que hasta els deixo parlar i m'heu de perdonar que parlo molt. Però vull dir que el cervell anticipatori indica el pitjor i t'alarma, però la consumació és més bona. Per tant, quan un està en marxa, primer, que no tens por, i segon, que ho estàs fent bé. Llavors, quan tu reposes, perds aquests dos mecanismes. Perds el de que estàs, diguem, amb aquesta... Ja no tens por i després et trobes en una situació com si no fossis destre. Llavors, això és una de les explicacions, inclús neurofisiològiques, d'explicar per què el repòs és perillós, perquè estàs traient dos mecanismes que et serveixen per adaptar-te.
Clar, això deu veure-ho també vostè molt, doctor, volvent amb els esportistes als quals esmentava abans, eh?
Sí, home, un pitjor amb un esportista és quan té una lesió, sobretot des d'elite, és com una amenaça de mort, però també quan l'entrenador no el posa. És a dir, que això a vegades s'ha de treballar molt, perquè, clar, se sent un rebuig que no és un rebuig. No, és un rebuig pitjor que el de l'enamorat, no? O sigui, que aquest punt de tractar el rebuig se'ls fa una pilota molt grossa, permeteu-me la metàfora.
Ara, m'ha fet gràcia, no?, perquè ha dit estarem més concentrades, rendirem més i estarem més cansades després.
Això sí, però no volia dir això. No,
però la gent a vegades no sap per què està fatigada o per què el cansanci tan extrem a posteriori, i és perquè aquest tipus de cervell requereix una gran descàrrega energètica. I després, pues, no sé tu, però jo segurament estaré més cansada i em farà el baixoncito. No?
Aquell... Sí, jo també. Companyia, ho arreglarem.
Sí, no, farem una siesta, un dinar i tot ho compensarem. Però les persones moltes vegades no saben, no?, per què estic tan cansada, per què tens un cervell molt ansiós i estàs rumiant, i encara que siguis tan productiva, això sigui un gran valor i t'hagin validat tant que ho fas tan bé, té un preu i és el teu cansaci. Ja, és aquest... el Ferrari. Jo li dic el Ferrari. Has tret el Ferrari i el Ferrari consumeix.
Clar,
has de decidir quan el treus.
Val, exacte.
Has de decidir
perquè,
quan
si
el
no,
treus.
El perill és que la persona vagi tot el dia amb el Ferrari.
Amb el Ferrari. Tu saps que si tens un Ferrari, jo no en tinc, però jo suposo que qui té un Ferrari no el treu cada dia. No?
Sí, no ho toquem.
Perquè té un consum, no?, brutal. Jo aquest tipus de cervells, no?, sempre els hi dic, tens un cervell magnífic i és capaç de fer moltes coses, però has de saber quan el treus i quan el poses a descansar. I perquè si no el consumeix.
Ha d'aquella importància de recuperar el control, com deia abans, que la medicació i el plan terapèutic ha d'ajudar que la persona tingui el volant, que sigui el que condueix, que tingui el canvi de marxa. Això és important perquè el protagonista és el pacient.
Total.
La persona. Llavors hem d'aquest control del cotxe que el porti.
Jo
sigui
afegiria,
Ferrari o un altre, eh? No, sí.
Quan a vegades no parlem de lo disfuncional, quan parlem de l'ansietat altament funcional, hi ha perfils, no? Jo em considero a dia d'avui ansiosa altament funcional perquè no tinc un trastorn. Però jo també em costa saber regular el Ferrari, perquè és tan poderós i permet tantes coses, no? I aquí ho vincularia amb l'estrès i el desgast.
Va sol.
Exacte.
No, és que no és el Ferrari, és que va sol. I això és un tema important.
Exacte, és quan el freno, no? Com decideixo frenar-lo? Què em convé més? La meva calma, que no m'agrada tant, que quan estic aquí a la ràdio, jo podria vindre cada dia, però que hauria mort a la cap de setmana. Sí? I jo he decidit no venir per això.
En prenem nota, Carolina. Exacte. Sí. No, i amb els anys has anat aprenent a autorregular-te?
Sí, molt, i també, i això haig de dir amb amor, no? Abans quan el doctor deia què hem de fer a teràpia, a vegades hem de ser honestos, molt honestos. I quan et diu quin patiment, i sí, és patiment, i no el traurem, perquè la vida inclou el patiment, i ara enllaço amb l'Helena, no?, quan diu, és que ens volem prendre a dia d'avui qualsevol pastilla que ens tregui qualsevol patiment i tenir una vida feliç. Jo sempre dic que jo, amb el que he après, em quedo amb el meu patiment. Ja el conec, ja més o menys el tinc manegat, però no deixo de patir, no deixo de tenir a vegades conflictes interns de, ostres, ara no toca fer això, Carol, potser ara toca regular-se, toca estar en calma, però no és el que em ve de gust. No? Jo m'agradaria ara agafar el Ferrari un altre cop. És molt més emocionant, no? Ja sabem, no? L'adrenalina, no? Els sistemes de recompensa. Però he après a dir, no, doncs ara toca estar al sofà i toca estar en calma, veure alguna cosa, perquè em necessito regular.
En al·lusió al que deia la Carolina abans de la medicació, la medicació en la necessitat és ben important, però mai et posa bé. L'únic que fa és treure't d'estar malament.
Exacte.
Això és important saber-ho, perquè el que fas, que és important, és...
Si no et cura el medicament...
Treu el malestar, treu-lo dolent, perquè estar bé és una altra història. Llavors és important saber que la medicació et serveix per treure uns símptomes, que ho són, que els coneixem, i que treus el malestar, pots previndre'l, però estar bé té altres dimensions, afortunadament.
I crec que és important aquesta psicoeducació en el pacient. A vegades, com has dit abans, a vegades no expliquem al pacient què és aquell medicament que prendrà. No li expliquem. Moltes vegades, no, per què prenc un ansiolític si tinc ansietat? I es queden com, pues no tindria cap demanar. No, és que el que estem volent és que el teu cervell baixi una mica aquest ritme perquè potser la teràpia sigui eficaç. No? I per baixar aquest ritme, pues l'antidepressiu permet aquesta funció. I l'únic, i les expectatives, que jo crec que això és molt important, l'únic que et farà aquest medicament és baixar tota aquesta rumiació excessiva o permetre-te parar-ho una mica. Però és que no em posa feliç. No, és que un antidepressiu no et posarà feliç. No? I això, moltes vegades, venim amb creences que el propi pacient no sap el que es prendrà. I per què no els ansiolítics? No? I els hem d'explicar. Per què no? Perquè això el que fa és treure, apagar-te, i si t'apaguem, tampoc treballem. Això és per recórrer en un moment puntual. Per això jo, almenys, pels casos de trastorns d'ansietat, no recomano els ansiolítics. No, no he vist que hi hagi una bona eficàcia. Només són de rescat. Però és més efectiu, he vist que és més efectiu a vegades els antidepressiu, en casos X, és a dir, l'observació clínica, que ni soc psiquiatra ni molt menys em vull ficar en aquest fregat i potser m'agradaria escoltar les vostres opinions.
Sí. No? Helena Casas?
Sí, a mi una cosa que em sembla molt important és que jo crec que en el context en què vivim en una societat que molt adònica, que es premia molt les distraccions, l'oci, no? I al final jo em trobo a consulta molts pacients que volen negar el malestar, no volen contactar amb aquella part de la vida i això, i que veuen, no, la medicació per curar-se, però al final la vida té foscor i té llum, i com deia la Carolina, hi ha moments en què s'ha de transitar la foscor, en què potser no podem agafar el Ferrari que deia, no, i l'hem de transitar i hem d'estar a casa. Llavors jo crec que això socialment és un problema que ens estem trobant, no? I a mi hi ha una frase que m'agrada molt i crec que ho representa bé, que diu, has estat caminant amb els teus fantasmes, ara descansa amb ells. I jo crec que quan un pot descansar amb els seus fantasmes, amb les seves fissures, ferides, amb el seu dolor, és quan es pot tenir una vida plena, no quan desconnectem d'ells.
Això ho veiem molt, per exemple, en els processos de dol. Perquè m'imagino que vosaltres, com a psiquiatres, us heu trobat amb pacients, no sé si joves o no tan joves, que us demanen un antidepressiu per un procés de dol que és totalment natural, perquè ho han deixat córrer, per exemple, amb la seva parella, amb la persona estimada. I dius, ostres, potser, no? Sí. Potser no cal que vulguem fer-ne tanta via a passar aquest procés de dol, oi?
Sí, efectivament. Moltes, inclús quan jo vaig començar a estudiar l'ansietat, ja fa anys, em vaig dir, i què és el que produeix ansietat? Què? I un pensaria que és l'estrès, la pressió... No, no, no. El que més produeix ansietat són les pèrdues. O sigui, el que desencadena, o sigui, es mor el pare i la persona comença a tenir ansietat. És a dir, les pèrdues, curiosament, és un tema fonamental per la condició humana, però també quan fas tractaments, perquè és la part clau de com maneges la pèrdua. Perquè la pèrdua, per un costat, et fa ràbia, sobretot si la nòvia se'n va amb un altre, o el nòvio, però també és un forat. Llavors, tractar aquestes dues coses, que la ràbia no es mengi el dol, és molt important. O sigui, és un tema central també per l'ansietat, manejar les pèrdues.
Sí, estem ja en la recta final, ens queden 2 minuts. Voleu afegir alguna cosa més sobre dol o pèrdues?
Sobre això només, que la resolució d'aquestes pèrdues, com diu, estic totalment d'acord amb el doctor, té que veure amb els aferraments que s'han instaurat des de la infància. Si jo tinc un aferrament insegur i la pèrdua actual em recorda aquests patrons, la meva resolució del dol serà més difícil dificultosa i llavors l'ansietat florarà més.
Què tal, Carolina? Com estàs? Com està el Ferrari ara? Quan acabem ens queda un minut.
Sí. Ah, jo amb ganes de més. O ja, sigui, veus, jo quan arrenco sí. després em vull quedar.
Ara, o sigui, ara ansietat zero, ara ja?
No. Ah, no, no, és només començar. Un ja cop està. Entres en calor ja, no sí. sé, l'acompanya l'Helena.
I la doctora Helena Cases. Sí.
Ara 0-1-7-8. Ja em començo a notar cansada, eh?
Veus?
Ara podem, ja ens podem quedar aquí una bona estona més,
bueno,
no?
Bueno, el que vulguis.
Llàstima, eh? Se'ns ha acabat el temps. Evidentment, per part meva, ja estaria molta més estona amb vosaltres, sentint-vos parlar i prenent apunts i aprenent. Com sempre, també amb el doctor Bolbena. Gràcies, Antoni, per tornar al programa.
Moltes gràcies.
Gràcies, Helena Cases.
Moltes
Carolina
gràcies.
Blanco.
Gràcies.
Fins una altra. I gràcies també a la nostra audiència, en nom de la Rosa Silloé, a la realització tècnica, de la Núria Ventura, a la producció, i de la Blanca Busquets, al guió.
Baby, please call, call.